Pere Aragonès i Salvador Illa es trobin i parlin i es reuneixin?
Espero que sí, pel bé dels catalans. Nosaltres, per això, tenim una actitud constructiva. Si alguna cosa ha demostrat el PSC i el Salvador Illa és que, a pesar que va guanyar les eleccions, a pesar de que no li van permetre anar a la investidura, a pesar de que es va fer una coalició negativa en contra d'ell, de l'independentisme, que li recordo que van anar a les eleccions fent un mur contra la socialdemocràcia, un cordó sanitari a la socialdemocràcia, no l'ultradreta de Vox, no. Es van posar d'acord en que no governessin els socialistes de Catalunya. A pesar de tot això, ha fet propostes, té la mà estesa, té voluntat d'arribar a acords, està disposat a arribar a acords en pressupostos perquè afrontem els problemes del català. És que el problema no, que a nosaltres ens preocupa no són els del senyor Aragonès, ell sabrà, són els dels catalans, i això l'únic camí possible és fer uns pressupostos positius per Catalunya.
Per cert, que li sorprèn la composició del nou govern de Pere Aragonès? Ho dic perquè hi ha dos noms que vostè coneix molt bé, diguem-ne, perquè ja ha compartit trajectòria política. Un, al partit, que és en Joaquim Nadal, i l'altre, el Carles Campuzano, que va ser durant 7 legislatures diputat al Congrés dels Diputats. Li sorprèn, com a mínim, per exemple, que Joaquim Nadal i Carles Campuzano estiguin a un govern com el d'Esquerra Republicana?
No, jo crec que, a més, ho hem vist altres vegades, no? Que Esquerra Republicana sempre va buscar gent fora del seu partit perquè deu ser que no ho troba dintre del seu, no? Però a mi em sembla molt legítim que facin el que volien. No.
Jo li demanava si li sorprèn, per exemple, que el senyor Nadal hagi dit que sí, perquè Esquerra pot anar a buscar a qui cregui, diguem-ne, no? Però per entrar al govern, l'interessat ha de respondre sí, jo hi vull ser.
La seva llibertat, és una persona que no té militància política. És a dir, que això, cadascú és lliure de fer el que convingui, però a nosaltres això no ens afecta per res. No és una cosa que ens afecti a nosaltres. El que m'estranya és aquesta manca de cantera que té Esquerra Republicana, però bueno, són molt lliures de fer el que consideren convenient. La veritat que no els he donat massa molt bons resultats políticament aquestes estratègies, però cadascú és lliure de fer el que consideri més convenient.
Senyor Zaragoza, un plaer que ens hagi acompanyat aquest matí.
Molt bé.
Que vagi molt bé. Gràcies per ser amb nosaltres i per parlar. Sempre parla clar, senyor Zaragoza, eh? Passen 2 minuts i mig del punt de les 9 del matí. Va, que farem una pausa per la publicitat i ens seguim parlant i ho analitzem tot plegat avui en temps de tertúlia amb en Lluís Foix, amb l'Ivan Guera i amb en Josep Maria Brunet des de Madrid.
Ràdio Estel.
En aquesta vida hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments amb vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que ajuden al teu sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita'ls a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Thank you. Va, que començarem a analitzar el que està passant, el que ens està passant. Déu-n'hi-do la setmana, eh? I encara hem tingut aquí aquesta rematada o traca final ahir amb Pere Aragonès en aquesta entrevista a TV3, amb Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats. Ara en parlarem una mica de tot plegat. Per cert, acaba de sortir la dada de l'IPC del mes de setembre. Es queda el 8,9%. Mira, havíem parlat del 9. Doncs mira, finalment la consolidada, la previsió era 9,2, crec que vam dir, ara parlo de memòria. I al final, 8,9. Els aliments continuen disparats, vull dir que tampoc...
Sí, doncs la perdura, saps d'alegria.
Tampoc és que la treva, bon dia, Iva.
Bon dia.
Anguera, vull dir que tampoc és que la treva l'haguem de notar molt, 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 perquè en el dia a dia, bàsicament, anar a comprar el menjar ho seguirem notant tot molt car, però vaja, millor un 8,9 que un 10,5, no?, que és el que havíem arribat a tenir.
Això sempre.
Jo crec, el programa ho hem explicat alguna vegada, però com que això es fa en referència a com estàvem l'any passat, i clar, l'any passat estava al 6% i escaig, ara cada mes anirà baixant la inflació. Vull dir que una cosa és que el número baixi i una altra cosa és que nosaltres veiem una gran diferència. Llavors aquí ara anirem tots una mica bojos amb intentar calibrar la baixada realment, però vaja. Però va cap avall, havia d'anar cap avall i anirà cap avall, però hi va cap avall per la fórmula matemàtica, diguem-ne, no perquè la realitat sigui més benèvola.
Però com que això té també una component de psicologia social...
No, per això, no, ja està superbé, eh? Vull
ja,
dir
va,
que...
ja va bé que ens, ni que sigui mentalment, ens relaxem una mica, tot i que després la castanya al súper...
Clar, vull dir que està molt bé, però vull dir que la gent... Jo crec que ara tindrem unes setmanes, en què, no, uns mesos, en què nosaltres anirem dient la inflació està baixant i la gent dirà ja, però jo he anat a la benzinera i la benzina ha pujat de preu i he anat al súper i tot és igual de car, no? I aleshores diu, per què? Doncs perquè les matemàtiques...
El súper jo ho trobo més car.
Sí.
O sigui, no una mica més.
No.
I no...
És que el menjar s'havia encarit, crec que era un 12% o una cosa així, l'última xifra, vull dir, quan havien mirat només què passava amb l'alimentació. Vull dir que...
Jo vaig amb una pastisseria que han pujat en una setmana el 10%. I és molt en una setmana.
No, és molt, és una borrada. Però vaja, Lluís Foix, bon dia, eh?
Què tal, bon dia?
Bastant bé.
Si no entrem en detalls.
Josep Maria Brunet, com estàs? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Vinga. Doncs, en fi, sobre això que parleu, va ser, en fi, significatiu. El Sánchez, quan es puja a la tribuna... Del Congrés sempre, diguéssim, vol sortir de la plaça, si no a ombros, doncs almenys, doncs, havent dit, òbviament, la seva, no?, amb aquest punt que té de persona amb alt sentit de l'autoritat. I ahir, doncs, entre les coses que deia és «Estamos por debajo de la media europea en inflación». Clar, per debajo de la media europea, però per sobre de molta gent. Per tant, això segueix sent un problema, òbviament, no? I aquest punt de psicologia social, doncs, a vegades no el té, no? Perquè, volguent lluir dades, doncs, fa, diguéssim, enfocs o perspectives dels problemes que després, clar, vistos des del carrer, doncs molta gent li dirà, carai, pues por debajo de la media europea, però un 9% quasi, no? Hay que ver cómo pesa.
Ara en parlarem d'això, perquè jo, quan hem començat avui el programa, i ara a 8:45 també ho deia abans de començar l'entrevista amb el José Zaragoza, i va passar una cosa, o van passar algunes coses. Una d'elles és que va sortir el president de la Generalitat, a TV3, a la nit, a dir... A mi això de la pròrroga no em convenç. Si passa, tampoc serà un drama, però no em convenç. Jo vull uns pressupostos. I no va dir que no volgués el PSC... I al matí, com ara deia el Josep Maria, Pedro Sánchez va anar al Congrés i va dir jo vull uns pressupostos, no? Que hi ha molta gent que avui dirà, home, però és que vist des de fora pot semblar molt fàcil, no?
Ah, amigo.
No? I tu vols pressupostos, jo vull pressupostos, jo necessito, tu em necessites, no? I aleshores ja estem aquí encallats en un punt... És veritat que José Zaragoza ha dit en aquest programa que el PSC continua disposat a aprovar-los i que Salvador Illa ha explicat fa una estona a RAC1 que la propera setmana hi haurà una reunió seva amb Pere Aragonès. Ahir l'Aragonès a la tele va dir he parlat amb Salvador Illa i Salvador Illa ha dit fa una estona que la setmana vinent es trobaran. Alguna cosa canvia o no?
Jo crec que anirà canviant paulatinament. Jo crec que l'entrevista que va protagonitzar ahir el president de la Generalitat a TV3, la segona en 10 dies, que no és poca cosa, amb tota la preparació.
Passa que havien canviat moltes coses en 10 dies.
En 10 dies és cert que la...
Moltes de substancials, vull dir.
Que l'entrevista està absolutament justificada en termes informatius, però també ens dona una mica de mesura dels dies que estem vivint, que en 10 dies el president de la Generalitat hagi anat en prime time a TV3 a explicar, com a mínim, la seva versió de la pel·lícula. I el que va fer ahir va ser exactament
si això. Si això ho fa el Sánchez, quins titulars hauríem llegit?
Però jo crec que l'entrevista d'ahir és pràcticament en exclusiva per explicar la seva versió del trencadís al govern de la Generalitat i sobretot per fer un repartiment de culpes. Tota la primera part de l'entrevista és un repartiment de culpes. El moment més destacat quan diu que Laura Borràs està molt enfadada, però, en fi, això d'enfadar-se és una cosa per quedar-se un privat, un públic fent política. I sobretot, per aconseguir que sigui Junts qui digui que no vol els pressupostos, de la mateixa manera que més o menys ha aconseguit que sigui Junts que diu que marxa del govern i no ell que els fa fora. I a partir del moment en què Junts digui que no vol els pressupostos, començarà el ball de seducció amb el PSC, que jo crec que Pere Aragonès arrossegarà els peus i allargarà aquest ball tant com pugui, perquè el que menys li interessa és que coincideixin els tempos d'aprovació dels pressupostos a Madrid i a Barcelona.
A veure, Lluís i Josep Maria.
Sí, a veure, jo crec que aquí a vegades diem que els polítics haurien de parlar una mica més clar, no? I a veure, la darrera intervenció de la setmana passada del president Aragonès, se li va preguntar, crec recordar, que 14 vegades s'hi pactaria amb el PSC. I ell va tenir l'habilitat, si es pot dir d'alguna manera, de no esmentar en cap moment el PSC. I quan li deia si pactaria amb el PSC, no, jo els pressupostos els aprovarà Junts, sabent que Junts no els hi aprovarà aquests pressupostos, tot i que són pressupostos de Junts. O sigui que, a veure, la política catalana és un joc d'embolics, embolic aquí fa fort, a veure. I aleshores, jo el que diria és que de la mateixa manera que Esquerra Republicana, com deia el Rufián, el Congrés dels Diputats, doncs, escolti, que li posarà condicions, quan es produeixi aquesta reunió o quan s'expliciti que el PSC dona suport de la forma que sigui als pressupostos del Aragonès, no serà de franc. A veure, aquesta idea de dir, escolta, tu, vine aquí i posa-hi tal i aprova'm tot el que ha aprovat, tot el que ha presentat el Jaume Giró. Jo crec que això no passarà. I si el Salvador Illa, per lo que jo dedueixo, doncs es troben amb la necessitat de dir, escolti, doncs jo el que vull és que es governi fins al final de la legislatura o fins al mes de maig o fins quan sigui, no serà de franc dir, escolti, doncs miri, jo vull, això ho vull canviar, això vull posar-hi aquesta cosa, perquè, clar, ell és la primera força del Parlament de Catalunya. Igual amb escons amb Esquerra, però amb més vots que Esquerra. Eh?
Sí, sí.
I això és un fet que no es pot oblidar. I aquí hi ha dos factors de la política catalana que són, diguem-ne, que són els que dominen el botó nuclear, no? Que un està a Waterloo i l'altre és el senyor Junqueras. El senyor Junqueras diu que amb el PSC res, ni un got d'aigua, i des de Waterloo el senyor Puigdemont ens diu que no hi ha una política de tensament, ni de diàleg, ni taules, ni res d'això, sinó que estem en la política de confrontació. I penso personalment, que mentre aquestes dues persones dirigeixen a l'ombra la política catalana, doncs la política catalana no s'entendrà, a no ser que tinguis aquesta clau.
Passa que jo crec que ahir alguna cosa en aquest sentit es va moure, eh? És a dir, ara et dono pas, Josep Maria, però és veritat. És a dir,
jo
el senyor Zaragoza li ha preguntat, i ell, que fa molts anys que fa de polític i avui ha seguit fent de polític, diguem-ne, ha continuat dient que Junqueras mana més que Aragonès, val,
contesta. Ara li interessa que el discurs és aquest i que vagi aquí. Però ahir el Pere Aragonès, en un moment de l'entrevista en què la Laura Rossell li està preguntant per aquest suport de Junts i li acaba dient, bueno, però és que Junts ja ha dit que no, i en un moment que Aragonès diu, bueno, primer que Junts digui que no, i quan Junts hagi dit que no, obrirem un altre escenari.
Això és el que
per
jo
mi és una de les parts més significatives des d'un punt de vista polític de l'entrevista d'ahir. Doncs és veritat que va quedar, perquè Aragonès va ser més vehement amb d'altres respostes, que tindria més assajades o hi tindria
això
més
d'interès. Dir, Pol, això ho va dir a l'entrevista, vamos, a la roda de premsa de la setmana passada.
No, que... no de la setmana passada, de dimarts.
De dimarts, exacte.
És que és tan horrorós lo de la política catalana que això va passar dimarts. I efectivament, ja li vam preguntar moltes vegades.
Moltes.
I no va tancar la porta. O sigui, jo crec que el problema de Pere Aragonès amb això és que el dissabte va sortir Oriol Junqueras i se li va avançar. A dir, abans que tu diguis res, ja dic jo que la porta amb el PSC està tancada. I ara el president Aragonès està modulant l'apertura d'aquesta porta, que d'alguna manera el dimarts va tocar la maneta i ahir ja va obrir un parell de centímetres. I ho anirem veient.
Si em permeteu només una cosa molt breu. Jo crec que la política catalana en els propers mesos es podrà mesurar si el president Aragonès té capacitat pròpia per moure's amb el seu càrrec. Per mi aquesta és la clau. És a dir, si els cants de sirena...
Amb 33 diputats hi estarà obligat, Lluís? Vull dir, si no n'és capaç, 33 diputats...
Bueno, però a la millor pot dir, escolti, doncs jo dono aquest pas i dic i faig una aliança no explícita, ni tampoc formal, diguem-ne, amb el PSC, o no el faig, perquè si no tindrà dificultats en que la legislatura arribi a bon port, no?
Josep Maria, que t'he tallat jo, disculpa.
No, us escolto amb molt interès, perquè jo, clar, la política catalana la vaig seguint a la pantalla, al radar, però no tinc la proximitat, no?, amb les persones i els fets que van passant. Tot i que quan venen per Madrid, moltes vegades tenim un grup de periodistes que els anem veient a tots plegats, a poc a poc, però no el dia a dia, no? Bé, doncs a veure, jo, el que diu el Lluís, per cert, una abraçada, Lluís, bon dia.
Bon dia, Josep Maria.
Doncs, a veure, és que l'Esquerra Republicana hauria de fer una evolució similar a la que va fer el PNB. És a dir, al PNB també tenim, no?, un lloc on es prenen les decisions polítiques, allò de l'Euskadi Burubatsar, però després el Lendakari mana molt. És a dir, que ja es procura que l'orquestra soni afinada sempre, no? I és un repartiment de papers que entre en Pere Aragonès, no?, i en Junqueras, pues, segurament han d'anar perfilant, no? Tot això es va fent amb el temps. Jo crec, de totes maneres, allò de que números canten, i no només el dels pressupostos, sinó els de les aritmètiques parlamentàries. I, bueno, jo crec que tant els socialistes com Esquerra els hi convé tenir un telèfon rojo i poder-se, en fi, parlar, i a vegades inclús hi haurà situacions d'emergència, no?, que hauran de trucar-se. Com ho presentin a l'opinió pública? Bé, segurament ho té més fàcil el Pedro Sánchez, perquè ell, diguéssim, els vots d'Esquerra li van molt bé al Congrés, però no sempre són imprescindibles. Mireu, amb aquesta llei de memòria democràtica, per exemple, doncs Esquerra ha fet escarafalls i ha acabat abstenint-se i ha sortit.
Sí, però s'ha hagut d'abstenir, Josep Maria.
És a dir, sí.
Vull dir que al final també és un gest, perquè Esquerra, que estava presumptament molt enfadada en aquell moment, si hagués fet d'enfadada de veritat i hagués votat no, la llei no hauria sortit, i la reforma laboral es va enfadar molt, i si no s'hagués equivocat el senyor Casero, no hauria sortit. Vull dir que amb els pressupostos no s'hi va a l'abstenir-te, diguem-ne. O estàs molt enfadat o no estàs molt enfadat, però...
Si la relació no és de plena confiança, per això, perquè els socialistes sempre diuen que amb Esquerra s'ha d'anar amb compte perquè no saps mai. Per tant, aquesta fama, diguéssim, ja la tenen. Però la realitat és que per una raó o per una altra, la legislatura a Madrid ha anat endavant i Pedro Sánchez... Doncs ahir jo veia el ministre Bolaños, que està en tot, i que lluïa molt els resultats parlamentaris. Deia, no, hemos conseguido aprobar 150 iniciativas. Mm-hmm. O sigui, entre decrets...
Ja m'ho recordava, ara també el Zaragoza, sí.
Sí, clar, això sempre ho exhibeixen molt. Per tant, a l'hora de la veritat, mira, amb el tema dels pressupostos hi ha moltes experiències. Jo, com que he tingut que córrer pels passadissos del Congrés més d'una vegada, doncs ja tinc la imatge al cap, no?, d'una enmienda a la totalitat, i a lo millor es retira 5 minuts abans. No dic que això hagi de passar, però, a veure, tal com van les coses, amb l'especificitat d'aquesta legislatura, on tot han sigut problemes greus, la pandèmia, la guerra d'Ucrània, les seves conseqüències, la por a l'armament nuclear, jo crec que els partits han de ser molt realistes. I allà on convingui que es recolzin, ho podran fer amb més o menys discreció. A mi m'han arribat a explicar que la ministra Nadia Calviño va estar veient consellers fa poques setmanes i que li demanaven que sortís per la porta d'enrere perquè no la veiessin i no sapiguessin que havia... És això. A vegades, no és que no es parli clar, com dèieu, no? Sinó que inclús es rossa el ridícul. No volgué explicitar el que s'està fent i les aliances que cal emportar a terme perquè les coses surtin, en definitiva. I amb aquest escenari d'excepcionalitat permanent que ha sigut aquesta legislatura. Per tant, jo crec que, a veure, que entre Esquerra i el PSC hi haurà més d'una trucada per ajudar-se mútuament, perquè es faran falta. Jo, en Junqueras, comprenc que està emprenyat, segurament, més d'una vegada, perquè veu que després es fan estranyes aliances a les seves esquenes, a les esquenes d'Esquerra, no? Junts i el PSC també han col·laborat a més d'un lloc quan els hi ha convingut. I després sembla que no els volguessin parlar perquè un parla d'autodeterminació i l'altre diu que això ja ha passat. Per tant, ja veureu com... En fi, el meu pronòstic és que els pressupostos a les dues capitals aniran endavant i feina tindran els polítics, en tot cas, per anar-ho combinant amb estratègies de prendre distàncies, però hauran de col·laborar.
De tota manera, jo crec que en el cas dels pressupostos catalans hi ha un factor afegit que dificulta aquesta... Hi ha diversos factors afegits que dificulten aquesta relació. Però hi ha dos molt simptomàtics. D'una banda, jo crec que Esquerra es pensa que podrà fer amb el PSC el que els comuns van fer l'any passat amb Ernest Maragall, que és, després d'Ernest Maragall haver dit obertament que no pensava votar els pressupostos a de Colau, va rebre una trucada del carrer Calàbria i va haver d'anar al ple de l'Ajuntament de Barcelona a empassar-se tota la quina que no s'havien passat en 10 anys i dir: voto aquests pressupostos, però estic tan enfadat que ni tan sols estic disposat a negociar cap condició en aquest vot a favor dels comptes. I això no els hi passarà amb Salvador Illa. I hi ha un segon miratge, que és una tradició dels partits nacionalistes, ara independentistes catalans, que és el de pensar-se... No, pensar-se no. Sempre ho han fet i sempre els hi ha sortit bé. Que és el de saltar-se els líders del PSC i en temps també del PP a Catalunya, puentear-los, com es diu en castellà, i anar a decidir en Madrid. Això pot ser que sí que els surti bé, eh? Però ahir ho explicava molt bé el Joan Coscubiela en un article, deia: al nacionalisme català li agrada molt l'esquerra espanyola i molt poc l'esquerra catalana, perquè sempre proven de destruir l'esquerra catalana pactant. De fet, ho fan amb l'esquerra i ho fan amb el PP, i el PP és un partit al qual han destrossat per aquesta via a Catalunya. Jo crec que Esquerra està jugant amb aquests dos miratges i no se n'acaba de donar de fins a quin punt, o sigui, quin pes té Salvador Illa en l'estratègia del PSOE, sobretot perquè el PSOE està perdut a Madrid, bastant perdut a Andalusia i amb moltes dificultats a tot el centre de la península. I Salvador Illa, si Pedro Sánchez li demana aprovar els pressupostos, els acabarà aprovant, però no serà a qualsevol preu.
Lluís.
Sí, bueno, és la idea que abans dèiem, no? Per exemple, què passa a la Diputació de Barcelona, on hi ha un pacte explícit i sense cap secrets entre el PSC i Junts.
I és això és el que emprenya el Junqueras.
No hi és. I després, quan dèiem, home, a veure, és que aquesta manera d'entendre's bé amb l'esquerra espanyola, però no amb l'esquerra catalana, però això ve...
Dels temps de Pujol.
Dels temps de Pujol.
Sí, sí.
Quan el Pujol, jo li preguntava, escolta, president, home, dic, aquí tens en Pasqual Maragall, el PSC, mala gent.
I després no. Artur Mas va assassinar políticament a Maragall pactant-ho amb Zapatero.
No, però després, i una altra cosa que no es diu és que aquí els pressupostos, els últims pressupostos que va aprovar Artur Mas com a president de la Generalitat, va ser amb el suport del PP.
Que l'havia investit. La legislatura del 9-N. Sí, va ser investit per Alicia Sánchez Camacho.
Exacte. O sigui que...
Li va donar la presidència i els pressupostos perquè manés.
Això mateix.
I després s'hi va fer oposició.
Però, després el que passa és que, home, Oriol Junqueras diu que quan surti de la presó el PSC no em podrà mirar la cara. O sigui, que jo crec que a la política s'hi hauria d'anar amb les consideracions personals ja digerides del tot, no? Perquè les consideracions personals, a l'hora de la veritat, com deia, ara que dius que deia el Zaragoza, no? O qui, no sé qui ho deia. Uh-huh. O no, que ho deia el Pere Aragonès ahir. Si la Laura Borràs està enfadada, doncs, escolti, ja li passarà, no? Ja li passarà, perquè això, quan un s'enfada, doncs sempre passa al cap d'un poc temps, no? Per tant, la política són fets i la política són interessos. I estem en un període en el qual el govern de Catalunya està presidit per un partit que té 33 diputats de 135, i això no és que sigui una anomalia, és que és una dificultat.
Home, és una anomalia des del moment en què tu fas fora a la meitat del govern.
No,
és
a dir, perdona, no fas fora. Marxen.
O marxen.
Se'n van.
Se'n van després que els hi obris la porta. És una cosa molt afavorida.
Se'n van amb referèndum inclòs. O sigui, no és que se'n vagin... No és que se'n vagin, escolti, un cop de porta. No. Se'n van amb una gran preparació, amb un referèndum a 6.000 persones, amb un 52% que diuen que se'n vagin, i se'n van. O sigui, que l'Aragonès amb això pot vantar-se de dir, escolti, jo no els he fet fora. Vostès han marxat, perdona'm, eh?
Però, sí, ha aconsellat que marxessin i els altres es morien de ganes de marxar. Però, en tot cas, un cop et quedes amb 33 diputats, el que és una anomalia és aquell primer cap de setmana, que és aquest passat, que et truquin, per exemple, els comuns, que no són suficients, però és un començar a buscar pactes i dir no, ni parlar-ne. Jo pactes puntuals, amb 33 diputats no pots viure de pactes puntuals. Amb 33 diputats necessites un pacte estable, com a mínim, o amb el PSC o amb dues forces. No pots permetre el luxe de dir, no, jo geometria variable la fa el PSOE a Madrid, que té una majoria minoritària, però és el grup més gros.
Passa que segurament és un no que Esquerra es pot permetre en aquell moment, perquè els comuns tenen un nombre de diputats que són importants, però segurament no prou compartir-los entre el govern, no?
No, però pots entre el govern i dir anem a fer un pacte de govern per aconseguir una certa, com a mínim, per tenir una estabilitat parlamentària que et permeti dir tinc més que el PSC. És que, clar, la xuleria amb la que Pere Aragonès ha actuat aquests primers dies també és bastant remarcable.
Jo no descarto la possibilitat de que alguns diputats de Junts votin els pressupostos.
Sí?
No descarto, vull dir, no descarto. Per què? Per qüestió d'interessos. És a dir, a veure, les rebaixes d'impostos que havia insinuat el Jaume Giró, el conseller Giró, es mantindran o es mantindran? Sembla ser que sí, però potser els de Junts, que no actuen mai, diguem-ne, per consideracions patriòtiques només, sinó que hi ha altres coses, hi ha interessos, hi ha doncs, el que és la dreta catalana, que, doncs jo crec que a veure el que interessarà també a Junts, encara que estiguin en l'oposició, encara que facin una oposició molt descarnada, els interessarà doncs, que en alguns aspectes dels pressupostos es mantinguin i fins i tot s'augmentin o es millorin algunes propostes més liberals de les que pot arribar a fer Esquerra. I això és una suposició que és complicat fer-la, perquè després el futur et desmenteix i has de callar, no? Però...
El que passa és que amb els pressupostos, primer de tot, han de superar les esmenes a la totalitat. I aquí és que això ho fa això.
Veurem.
Jo, sobre les coses que estàs explicant...
Sí.
No, a veure, els temps han canviat en les relacions polítiques, en molt sentit. Sempre tenim com a referència, i és lògic, perquè van ser molts anys, i, home, què direm? En Jordi Pujol va ser un polític molt hàbil. Tota la seva trajectòria abans, durant, i després ja més difícilment per les qüestions de la família, no? Però durant, dic, els 20 i escaig d'anys que va estar, doncs, al Palau de la Generalitat, va actuar d'una manera, diguéssim, com a poder executiu amb molta personalitat, per entendre'ns. I això portava a que el socialisme a Catalunya hagués d'estar sempre en un segon plano, però han canviat una mica els esquemes. Salvador Illa no és Raimon Obiols, el Felipe González de l'època li deia el compañero Raimon, cosa que no sabia ni pronunciar el nom. El compañero Raimon, que semblava que parlava del cantant. Hi havia un cert menyspreu real del PSOE respecte al PSC, en el sentit de que ells tenien majoria absoluta durant molts anys, i quan va fer falta, doncs es van entendre amb els que podien ser aliats a la perifèria, i el Pujol va aprofitar de quina manera, molt a fons, i sempre menys tinguent el PSC, que li costava molt fer-se notar i fer-se estimar. Aquí la diferència ara, a part de les aritmètiques que parlàvem abans, és la situació de fet. Salvador Illa ha sigut membre del govern, ha tingut que gestionar en primera persona, anant en concret al Parlament amb freqüència la qüestió de la pandèmia. Quan tu parles amb els ministres i parles del PSC i de Salvador Illa, doncs notes que tenen aquest sentiment immediat, no?, de coneixement i solidaritat, perquè han estat formant part del mateix Consell de Ministres, i jo crec que, a més, hi tenen una certa esperança de que algun dia sigui president de la Generalitat, és a dir, que el canvi polític a Catalunya, doncs, vagi anant tan lentament com calgui, però que el PSC, doncs, acabi allò posant la bandera, no?, en algun moment. I que jo crec que ell, a més, personalment juga a mig plaç. És a dir, és evident que a ell, doncs, li agradaria que tenia aquest destí polític, no sé si ho aconseguirà, però jo crec que des de Madrid probablement miraran d'ajudar-lo. Per tant, la manca de coordinació que hi havia en aquells moments, cito una data que ja queda molt enrere, que és històrica, però que va condicionar molt durant anys la política catalana, i el fet de que des de Convergència es busqués ràpidament les aliances amb Madrid i es passés de tothom a Catalunya, doncs això jo crec que ara és molt diferent. En quant a les qüestions més concretes, home, ja us dic jo que al govern de Madrid ja li hagués agradat que en Jaume Giró seguís sent un interlocutor. És a dir, hi havia, diguéssim, comunicació fluida.
Parlaven el mateix llenguatge, cosa que fa anys que no li passa al govern de Madrid amb el de la Generalitat.
Bueno, doncs, però això és el que també Junts hauria d'haver tingut en compte. Jo, aquí la gent es fa, en fi, moltes preguntes de com és que la política catalana segueix sent tan virtual i imaginant situacions que no tenen que veure amb la realitat. En fi, aquesta sortida, és evident que per l'independentisme la trencadissa ha de tenir un preu. I s'ho havien d'haver pensat bé abans de recórrer el camí que recorreran. Està ple de pedres per tothom, però per ells jo em temo que els primers. I com deia el Lluís, és que a lo millor segueixen les divisions internes dintre de Junts, que els hi fan molt difícil la vida política. De manera que, en fi, jo crec que hem d'estar, òbviament, molt pendents de l'evolució, no?, dels propers mesos, però crec que els gestos d'autoritat del Pere Aragonès li seran més rentables que la fugida de Junts, que no veig a on poden tenir diguéssim, guanyar uns metres d'avantatge. No sé si han fet una bona inversió o si s'arruïnaran.
De tota manera, fixa't, ja s'ha dit, però jo crec que no s'ha destacat prou. El gran guanyador d'aquesta trencadissa és, abans que res, el PSC. El PSC ho passarà molt malament, per aprovar o no aprovar els pressupostos de Generalitat, perquè és un tràngol per Pere Aragonès, però també és un tràngol per Salvador Illa. Però un cop superat aquest moment, fins ara, el partit central de la política catalana era Esquerra, perquè Esquerra podia pactar amb Junts i podia pactar amb el PSC. Ara Esquerra ja no pot pactar amb Junts, però en canvi el PSC pot pactar amb Junts, com està fent a la Diputació, i com Xavier Trias ja ha insinuat que li agradaria fer a l'Ajuntament de Barcelona, i pot pactar amb Esquerra. Per tant, d'entrada, aquest procés de trencament, que és cert que ha decidit Junts molt sobiranament, però que Esquerra els ha obert una mica la porta, el gran guanyador, si gestiona bé la negociació dels pressupostos, és el PSC.
Bueno, ja ho veurem, això, però jo volia saber, a veure, durant el llarg mandat del Pujol, doncs el PSC no era tan necessari com ho és ara el govern de Madrid. És a dir, és molt probable, quan hi hagi eleccions, si fem...
Bueno, perquè a l'època Pujol tenien majoria absoluta.
No només això.
Bueno, no sempre.
No, bueno, no sempre, però vaja, vull dir, abans no van arribar a tenir presidència delicada al final de González.
I guanyaven a Andalusia i a Madrid.
Fins al 90. Això és allà, aquí anava jo. És a dir, no és el mateix l'Obiols, que aportava entre 15 i 18, i en el cas de la Carme Chacón en va portar 25 escons al Congrés dels Diputats, que doncs eren benvinguts, però no eren imprescindibles, o sigui, no, ara poden ser imprescindibles. I després, jo vull reivindicar molt la figura del Raimon Obiols, en el sentit, ara acaba de publicar un llibre, que el recomano, El temps esquerp, que és les reflexions que fa un home que té més de 80 anys i que les fa, doncs, després d'haver viscut molt temps com a líder del PSC i després com a eurodiputat, i ara que penso que viu a Brussel·les, doncs, home, que el que diu jo crec que val molt la pena tenir-ho en compte, no? En una cosa que jo trobo interessant, que en els polítics una de les coses, ara diria, com deia Churchill, no ho va dir Churchill, però avui, si vols dir que una frase és important, com deia Churchill, quan al final de la seva carrera tu els poses de cap per avall i dels pantalons no baixa cap moneda. Bé? O sigui, vull dir que el Servet i el Raimon Obiols, crec que convé recordar-ho, l'any 84, quan torna del Parlament, no només les cridassen, sinó que l'insulten i algú li dona, intenta donar un cop amb aquella manifestació que hi ha del Parlament a la plaça Catalunya, i quan el president de la Generalitat, Jordi Pujol, diu, ara, fins ara, són ells els que ens han parlat d'ètica i a partir d'ara serem nosaltres els que parlarem d'ètica. Bueno, ja el de més ja ho sabem, no? I després l'Illa és un personatge que no té... Ell és un taradellista i té un sentit pràctic de les coses, i jo crec que sap que la majoria absoluta no la tindrà, difícilment la tindrà. Aleshores, com ha de pactar? Amb qui ha de pactar? Doncs ha de pactar o amb els comuns o amb Esquerra. Jo crec que hi pot haver una confluència d'interessos mutus que portin que en un futur a mig termini, doncs, la governabilitat de Catalunya passi per aquesta, diguem-ne, coalició o aliança o entesa entre Esquerra Republicana i el Partit dels Socialistes.
De tota manera...
Ja, jo, Lluís, que ho hem viscut molt en paral·lel, no? Tinc el mateix respecte que tu pel Raimon Obiols, eh? Jo no estava comparant persones, Obiols, Illa, sinó situacions històriques, polítiques i de números, per entendre'ns, no? I de trajectòries. Jo, el fet de que el Salvador Illa hagi sigut ministre no és cap tonteria. A l'hora de les relacions personals i de ser conegut a Madrid i de que l'entenguin millor quan parla, no? Que a vegades, com dieu, la política catalana té les seves claus i, doncs, no només a Madrid. Jo et diria que, en fi, a Guernica i a Vilopau moltes vegades tampoc s'entén, el que es fa a la política catalana des de fa anys. I només cal veure com va declarar Urcullo i a qui va saludar al sortir al judici del procés, no?, al Tribunal Supremo. Però, en tot cas, jo crec que reconèixer el paper que va jugar en Raimon Obiols, deixeu-me dir, ell va fer un paper modest, però el PSOE de l'època, que traia molt pit, que va tenir anys de majoria absoluta i que va caure perquè el Pujol el va deixar caure a l'any 95, després d'una presidència europea, precisament, ara la farem l'any que ve i veurem com acabarà en Sánchez, però era un home de sí, que estava a la política amb una gran modèstia, per entendre'ns, i que a Madrid li passaven la mà per la cara sempre que podien. O sigui, on li van fer la vida difícil va ser precisament un PSOE que inflava el pit d'una manera doncs exagerada i que per ell sentia doncs consideració intel·lectual, però que pensaven sempre que amb aquest home contra en Pujol no ens en sortirem mai, no? Perquè pensaven que el polític tàctic que sabia sempre fer la jugada d'escacs correcta era el Pujol, i que el paper que li assignaven al Raimon era d'anar aguantant, no?, la façana de la Seu i que fes el que pogués. Però, com dient, no nos és imprescindible. Aquesta era la mentalitat amb la que es veia a Madrid. El PSC, en fi, jo crec que ha fet una evolució en aquest sentit, amb la de relació amb el PSOE, doncs que en fi, li ha sigut favorable. Jo crec que el PSC ara és molt més tingut en compte, perquè compite, com diuen, no? És una situació diferent.
Hi ha una cosa, Josep Maria, que dels partits sí. de la transició, l'únic sí. que queda a Catalunya és el PSC.
Sí. Sí. El que passa és que...
Esquerra Republicana, evidentment, sí. però Esquerra Republicana sí, tenia un paper molt minso. Sí. Molt minso
però, de tota manera, no caiguem en la tentació de pensar que això és només un problema o un vestigi de Jordi Pujol. Això ho va fer Jordi Pujol amb Felipe González, ho va fer Jordi Pujol amb José María Aznar, al qual el primer que li va demanar és que es carregués a l'Eixir del Quadres i se'l van carregar. Que fins aleshores era qui havia construït el partit a Catalunya. Després ho repeteix Artur Mas amb Zapatero, insisteixo, i després últimament ho hem vist amb Junqueras i Pablo Iglesias. Junqueras no s'entés mai amb Ada Colau, s'entés amb Pablo Iglesias. Vull dir, és una llarga tradició, no ja, de Jordi Pujol...
Cap dels dos ja hi són, eh?
Ja, però el nacionalisme català té molt clar que l'és molt més fàcil entendre's en Madrid a 600 quilòmetres que a Catalunya.
Segurament, perquè el nacionalisme català ha tocat poder i a vegades és més fàcil d'estar amb qui mana que amb l'intermediari. Altra cosa és que això ara pugui començar
però,
a canviar.
No, perquè al final els partits nacionals, entenguis el nacional en sentit de nacional espanyol, sí. entre l'urgència de guanyar la meva votació al Congrés i l'estratègia de veure què faré a Catalunya, sempre hi ha l'urgència. És molt més fàcil.
Perquè és pràcticament 9:45. Deixa'm fer una pausa per la publicitat, que la tenim pendent, Josep Maria. Tinc ganes de parlar del senyor Mozo.
Ah, molt bé, molt bé. No, només deixa'm dir una frase. Les aixetes del poder tenen més aigua a Madrid. Ja està.
Vinga, va, publicitat.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Si ets una persona gran, activa i amb ganes de fer coses, sabem on pots trobar el que busques. A Fira Gran, el Saló de la Gent Gran de Catalunya. Podràs gaudir de més de 400 activitats gratuïtes del 19 al 21 d'octubre a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Radio Estel, Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Va, que d'aquí 15 minuts arribarem al punt de les 10 del matí d'aquest divendres, que és 14 d'octubre. Deia Josep Maria, escolta'm, a veure, expliquem una mica què li ha passat a l'ESMES, que no ha aconseguit ni col·locar el seu successor en els darrers 10 dies. Deia, quan comença la tertúlia, deia, li va dir el president, no? Aragonès ha donat dues entrevistes en 10 dies i mira que li han canviat coses en 10 dies, eh? I mira que l'ESMES, diguem-ne, ha anat acumulant poder fins i tot aquests 4 anys, diguem-ne, de mandat caducat, i finalment en un atac de, no ho sé, estic molt enfadat, me'n vaig i plego, i us deixo el camí marcat perquè qui jo crec em substitueixi, i resulta que no, que li posen fàcil perquè plegui, vull dir que ningú li ha demanat que no plegui, sinó que ha plegat, fins i tot el BOE en festiu es va publicar i va córrer a publicar-li la dimissió, diguem-ne.
Sí.
I els seus, bueno, i els seus companys han acabat votant amb un altre.
Ell ho va demanar, això de córrer, perquè no volia anar a la festa del 12 d'octubre.
Sí, dir,
no volia estar a la fotografia aquesta de les altres autoritats de l'Estat quan ell ja s'hi volia apartar. Jo crec que... Jo l'entenc, en fi, el que ha fet, perquè precisament no ha sigut tant una opció personal com una opció, diguéssim, deguda al càrrec. Ell... Jo li feia broma durant els darrers anys, perquè quan es feia aquest acte al Suprem d'apertura de l'any judicial, que va el rei,
sí,
eh? I es passa al matí amb el sector aquest de la justícia, i després hi ha allò que en diuen un vino espanyol, i doncs parla amb un i parla amb un altre, i es dona un bany de togues, doncs ell va fer ja 4, i si s'hagués quedat al càrrec, doncs ell mateix ho deia, i ja tendré que hacer el quinto discurso despidiéndome. Llevo 4 anys despidiéndome. Perquè, clar, fa 4 anys que s'havia acabat el seu mandat. I jo crec que ell ja sentia cada cop, diguéssim, més inquietud i vergonya respecte, doncs, al paper una mica d'estaquirot que li tocava fer sense poder realment donar al càrrec la importància institucional que té. És a dir, aquell acte i tants altres eren una demostració de que el poder polític es pren a conya la justícia, perquè doncs, era impossible renovar l'òrgan de govern dels jutges, i no només, en fi, el Tribunal Constitucional va tenir el mandat caducat 2 anys, no han tingut 4, han tingut 2, però això fa que l'últim president, Trevijano, sigui un home que ha tingut una presidència d'un any, i ara hauria de sortir, si realment arriben a un acord, i haurà tingut la presidència més curta del Tribunal Constitucional, i que, a més, no ha servit gairebé per res. En el sentit de que per tenir pau interna, després de la baralla que van tenir sobre l'estat d'alarma i l'anul·lació dels decrets del govern, en el seu moment, dient que calia haver fet un estat, demanar a les Corts la declaració d'estat d'excepció, després d'aquells lius, que van acabar quasi al nivell d'estomacar-se entre els magistrats del Constitucional, perquè va haver una tensió increïble en relació a les sentències de l'estat d'alarma, com que no ho han volgut repetir, tenen els calaixos plens de lleis recorregudes que no les estudien i que no, ja han dit que no faran sentència, ni sobre l'avortament, que porta 12 anys al Tribunal Constitucional, 12, la llei CELA, que és important també vista des de Catalunya perquè tenia disposicions en matèria lingüística, i no volen tornar a barallar-se ni sobre això ni sobre la qüestió de l'escola concertada i el seu finançament, i per tant també està al calaix, i no parlem de la llei d'eutanàsia, i espera't que la llei trans segurament també hi arribarà. O sigui que el Tribunal Constitucional ara és com una, saps, com una làmpara, no? Com que la tinguessin desenxufada.
Sí.
Pues és això.
Sí, hi és, però no la gastem, diguem-ne.
Sí, algú ha tirat de l'endoll i allà pràcticament doncs s'està simplement escoltant els partits de futbol al cap de setmana i esperant que passi el temps i a veure si els renoven. Bueno, doncs aquestes situacions que descric d'així, d'aquesta manera tan patètica, és el que han portat aquest home a dimitir. És a dir, ell ho va advertir. Jo estic segur que ell no volia sortir del càrrec, no volia dimitir. Però el que sí que el que significa, no? I en definitiva va fer una advertència, no li van fer cas, se la van prendre com una advertència que no tindria després seguiment i que no...
Ui, però estem perdent el Josep Maria, em sembla que haurem de tornar a fer la... haurem de tornar a fer la trucada amb el Josep Maria Brunet i el recuperem, que a més ara m'interessava saber per què creia el Josep Maria que havia passat. 1.400 dies, poca broma, eh?
Sí, el que passa
acabat,
és que...
ha acabat plegant 1.400 dies després d'haver acabat el seu mandat, eh?
Vagi per endavant que els absoluts responsables d'aquest desori són els dos grans partits, perquè és indecent que s'hagin passat 4 anys per no renovar res. I amb això té molta més responsabilitat el PP que el PSOE, perquè el PP és el que es dedica a bloquejar aquestes decisions quan està en l'oposició.
El senyor Casado va decidir que això quedava tancat amb el calaix més fondo de la seu del partit.
Però dit això, l'ESMES no dimiteix fins que el govern espanyol li comença la mina competències, eh? Vull dir que va passar 3 anys estant amb el mandat caducat, que semblava que... Sí, en fi...
Bueno, perquè estava caducat, però podia fer.
Però podia fer... I s'han hagut de canviar les lleis 2 vegades perquè s'adonés que això no era sostenible.
Josep Maria, que t'havia perdut.
Sí, disculpeu, hi ha hagut alguna interferència. Doncs escolta, aquest home no hi ha de... Jo estava tractant d'explicar que ell no volia dimitir. Ell volia fer una advertència i que el prenguessin en sèrio. Va veure que no ho aconseguia. El matí de diumenge passat, que és quan ell porta a terme la dimissió, ell envia un WhatsApp a Bolaños, el ministre, i envia un WhatsApp a González Pons, l'interlocutor del PP, i els hi diu què tal va... hay alguna perspectiva, y le contestan, seguimos hablando, lo vamos a intentar, y él aquel día dijo, mira, això segueix igual, jo me'n tinc que anar, perquè si no, tinc que provocar un terratrèmol. I el provoca, i marxa, i ja està. I les conseqüències, el fet de que després el poder judicial li posin el cap amb un o amb un altre, jo diria que tant se val. Ell va fer aquell informe dient que el successor havia de ser un magistrat del Suprem.
El Francisco també... Marín Castán, no? Que era el més antic, diguem, el que fa més temps que està al Suprem. Sí,
president de la sala de lo civil. Bueno, aquella aposta no era tant una aposta com per una persona. No li calia fer aquell dictamen. El va fer precisament perquè els diaris poguessin titular que lo de la dimissió anava en sèrio, perquè ja s'estava preparant la successió. És a dir, amb ell tant li fa qui que es queda al front, un cop que ja no hi és. Per tant, no és que no l'hagin volgut fer cas, és que aquell dictamen no servia per res. Servia només com una nova senyal d'alarma. No calia fer-lo. Per tant, el fet de que hi hagi ara un successor que ha tingut molts vots al Consejo pot portar precisament un clima intern...
16, no? Vull dir, crec que en va tenir un en contra només. Vull dir, els altres 16 a favor i la resta abstencions.
Pues això pot ser bo per aquesta institució...
No, abstencions
perquè
no, aquest... són 16 i 17. No? Un 16 a favor i un en contra.
Un en contra i una abstenció.
Una abstenció, correcte.
Sí, són els vots possibles, 19, no 18, eren 18, 18 perquè, 18. Clar, l'ESMES sí, ja no hi era. No, que ja no hi era.
O sigui, per això que no votava, vull dir que, si no hi era, vull dir que no.
Sí, bé. Doncs, en tot cas, la bicefàlia amb la que ara es treballarà, al Suprem hi haurà un cap visible i al Consejo del Poder Judicial un altre, jo crec que no serà un inconvenient, perquè aquest Consejo ja no és un interlocutor. Tot està en mans dels partits. Si el govern i el PSOE i el PP volen, aquest problema s'acabarà en una setmana. El que passa és que tothom ha de salvar la cara. El PP ha insistit tant en que han de ser los jueces los que elijan a los jueces, que si no hi ha alguna concessió per part del PSOE, difícilment firmarà un acord. Caldrà ajustar d'alguna manera el sistema d'elecció de 12, que són els que tenen procedència judicial, dels 20 vocals del poder judicial. I s'haurà de fer un paquet. És a dir, ja veureu, jo crec que el meu pronòstic és que abans del Nadal, tampoc no dic, en fi, que la setmana que ve, abans del Nadal probablement tindrem fumata i vindrà tot, diguéssim, seguit. És a dir, hi haurà un nou Consejo del Poder Judicial amb 20 vocals elegits amb el sistema actual. Es formarà una comissió dintre del nou Consejo del Poder Judicial que estudiarà un eventual canvi de la legislació sobre el sistema d'elecció dels propis vocals del Poder Judicial, però per aplicar d'aquí 5 anys, perquè el mandat del Consejo són 5 anys i tornar a escollir-lo no serà l'any que ve, serà d'aquí 5 anys si es compleix la llei.
Sí, sí.
I després també el Constitucional. I llavors el Constitucional, doncs mira, d'aquí uns mesos segurament tindrem una sentència de l'avortament. Com que hi haurà una majoria progressista en el tribunal, tindrem una llei que dirà que la legislació del Zapatero va ser molt bona i que ha de continuar existint a Espanya una llei de plaços sobre l'avortament. L'eutanàsia també quedarà avalada, perquè ja està avalada pels fets, perquè pensem el que ha passat aquest estiu. En fi, amb aquell home que
amb el pistoler de Tarragona.
Sí, sí.
Amb el pistoler de Tarragona. Per tant, la societat, les coses com que les paeix, si ja estan en vigor, és molt difícil tombar-les, no? Excepte si hi ha situacions com aquella que parlàvem abans de l'estat d'alarma. I també doncs, la llei Celà portarà més problemes, perquè aquí hi ha molts interessos econòmics respecte a l'escola concertada i tornarem a viure el del debat lingüístic, la llengua vehicular, i en fi, estira i arronsa. Però s'haurà renovat. I això deixarà d'estar en l'escenari polític. Jo li vaig sentir dir al Feijóo, realment también tendría algún aspecto positivo quitar ya de una vez de este asunto del debate, ¿no? La ministra de Justicia va dir que del Poder Judicial ja se habla en el metro, com dient, inclús, i no es parla tant en el metro. La gent té aquest so de fons, el sonido de fondo respecte al problema de la justícia a Espanya, però, en fi, no condiciona la vida normalment més que dels que tenen plates, i que ja també és gent, però no és com la qüestió econòmica que predominarà, jo crec, en el debat de l'any que ve i que, en fi, serà el gran eix de discussió de les generals d'un any, no?
Sí, però
el meu important és que s'arribarà a una solució i que aquest debat que semblava etern passarà a segon pla a fer a data fixa.
Bueno, sí. Amb aquesta vergonya aliena, també sí. Una mica per tots els partits, segurament sí que ara és veritat que en una setmana
potser ja ho arreglem. El que passa és que
ganes d'arreglar-ho.
Pel camí han deixat absolutament destrossat el prestigi de l'administració de justícia i ara qualsevol que va davant d'un jutge està pensant que aquell pobre jutge, que probablement sigui el millor professional del món, o no, o és un desastre, però en tot cas no ho sap, està pensant que és com els jetes del govern, de l'oposició i del Consell General del Poder Judicial que han fet tota aquesta destrossa.
Sí, bé, jo crec que, per exemple, el que passa als Estats Units és molt semblant al que passa aquí, el nomenament amb caràcter vitalici dels membres del Tribunal Suprem. Ara hi ha una majoria netament conservadora, doncs que amb el tema de l'avortament ha tombat la llei Boyer-Ray, no? O sigui,
sí, sí.
Aleshores, a veure, és molt difícil buscar un equilibri entre els tres poders judicials, entre els tres poders, no? O sigui, l'executiu, el legislatiu i el judicial, no? Però jo crec que hi ha una cosa que aquí, malgrat sigui quina sigui la solució, i segurament probablement hi hagi un acord abans de Nadal, per entendre'ns, doncs jo crec que s'haurà d'anar a el que recomana la Unió Europea, que són els jutges qui escolleixin els jutges. I aquesta participació directa del poder legislatiu o executiu, el nomenament dels jutges, jo crec que pot tenir alguns avantatges, però també té molts inconvenients. I llavors diuen, escolti, no, és que els jutges són els de sempre amb els mateixos cognoms del Franco i no sé què, i no sé quants. Bueno, escolti, aquí Franco ja fa 50 anys que va morir, i els seus fills segurament, i els seus nets, però, jo crec que ens interessa molt Europa per segons quines coses, i en canvi per d'altres diem, no, nosaltres tenim una singularitat que no volem desprendre'ns. Bé, jo crec que el tema de la manera o de la forma com s'ha d'escollir els jutges han de ser els jutges que ho han de fer. Amb això jo coincideixo amb la Unió Europea, ho sento. I diu, no, és que llavors aquí resultaria... Bueno, és que en el moment en què aquí una ministra del govern passa a fiscal general de l'Estat un dia per l'altre i la fiscal general de l'Estat passa, no sé quin càrrec és, Josep Maria, que té ara la Dolores...
Delgado.
És a dir, a veure, això no pot anar així, no pot anar així de cap manera. Vull dir, perquè què vol dir? Que el poder executiu té una influència sobre el poder judicial exagerada. No diré que no en tingui cap, o que no en pugui tenir cap, però jo crec que la té exagerada. I com s'hauria de resoldre això? Home, tenir una certa garantia...